Doncs avui ens trobem amb Marta Subirà, secretària de Sostenibilitat i Medi Ambient de la Generalitat i que també va ser en el seu moment tinenta d'alcalde a l'Ajuntament de Sant Cugat de Medi Ambient. Ja avui aquí a l'Arxiu Nacional de Catalunya donarà la conferència d'on ve l'aigua que bevem. Primer de tot, Marta, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Primer de tot, Marta, li preguntem pel títol de la conferència, d'on ve l'aigua que bevem i en concret aquí la de Sant Cugat.
Doncs nosaltres formem part del que anomenem sistema Ter Llobregat i per tant l'aigua que bevem a Sant Cugat ve en la seva major part del Ter i una part també important del Llobregat.
Aquí a Sant Cugat la majoria de gent doncs, considera no, que l'aigua que beu és bona, fins i tot si surt de l'aixeta, però últimament, bueno, en els últims anys, no sé si d'alguna manera el canvi climàtic pot haver afectat d'alguna manera aquesta aigua que avui en dia bevem.
Bé, el canvi climàtic el que ens afecta sobretot és pel que fa a la disponibilitat d'aigua. Quan passem per períodes de sequera, i no fa gaire en vam tenir un de molt extrem que ens va arribar a preocupar i vam estar a punt de declarar la situació d'alerta en relació amb l'aigua, doncs és l'afectació principal que tenim. Per sort, no hi vam arribar, hem tingut aquestes pluges doncs, que també ens donen una garantia a més llarg termini, i des de fa uns anys també l'àrea metropolitana s'ha dotat de diferents infraestructures que ens permeten poder disposar d'aigua fins i tot en períodes de sequera. Per tant, l'aigua de boca podríem dir que està garantida, que no hem de patir per això, i a més com a govern estem treballant per incorporar altres mesures, com és la reutilització, que en diem, o l'aigua nova, l'aigua regenerada, que ens permetrà també disposar de més aigua en cas de que la necessitem si hi ha un altre episodi de sequera.
Com funcionaria aquest sistema que comentes d'aigua reutilitzada?
Bé, l'aigua regenerada, aigua nova, aigua reutilitzada, és un sistema que ja està en pràctica en molts altres països, concretament a Israel fa molts anys que l'utilitzen, a Califòrnia també, i que nosaltres també ja el portem treballant, però només per usos agrícoles, per usos industrials, per exemple, per regar el golf, a més, no? Que vol dir utilitzar l'aigua que ja ha sortit de la depuradora per donar-li un nou ús. En el cas que ara estem plantejant i pel qual crearem ara d'aquí poques setmanes una comissió d'experts que en faran seguiment, el que estem plantejant és que en episodis de sequera important es pugui reutilitzar aquesta aigua com a aigua de boca. I per tant vol dir que la sotmetríem a un tercer procés de depuració, a banda de la depuració normal, i que en lloc de tornar-la al riu com es fa ara després de la depuradora, la tornaríem al riu, però més amunt de la sud de Molins de Rei. Per tant, tornaria a passar pel riu, tornaria a passar per un procés de potabilització i tornaria a venir a les nostres aixetes. Podríem dir que és una aigua que ja ha passat per la nostra aixeta, que ja l'hem utilitzat, que tornaria a venir. Però la realitat és que l'aigua que bevem a Sant Cugat, de fet, ja ha passat per moltes altres aixetes de tots els pobles riu amunt. Per tant, és un sistema realment innovador que ens permetrà inclús disposar del riu en millors condicions perquè tindrà més aigua i, per tant, ecològicament serà bo, però, a més, ens permetrà garantir aquesta aigua de boca i, en principi, només estem pensant en posar-ho en marxa en el cas de que realment els embassaments estiguin en una situació crítica per sota del 25%.
Precisament parlant ara, com comentes, de les sequeres, també l'altre cas que serien les inundacions, una mica com es combaten des de les administracions públiques aquests problemes?
Bé, a casa nostra el canvi climàtic el que fa és extremar els fenòmens meteorològics, ja sigui les sequeres, ja sigui les inundacions, com bé comentaves, doncs el que tenim demostrat és que l'afectació principal en els països mediterranis és la sequera. Així com a centre Europa estem més acostumats a veure aquestes imatges d'inundacions massives, i són fenòmens més puntuals. Ara n'hem tingut un exemple molt clar aquests dies anteriors. Han caigut unes trombes d'aigua extraordinàries en molt poc temps, en un determinat temps. Això podríem dir que és un episodi realment molt excepcional. Hem de patir més per la sequera que per la inundació. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua, també amb l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Servei Meteorològic, el que es fa és treballar conjuntament per millorar les prediccions, per poder preveure amb temps aquesta mena d'episodis, poder avisar a la població per tal de que evacuïn si és necessari o que no aparquin els cotxes a les rieres, o sigui, es fan avisos meteorològics per tal d'avisar i en el cas doncs, que finalment es produeixin, intentar mirar que hi hagi el mínim de desperfectes, tant materials com personals.
Ara, Marta, et voldria preguntar sobre si la situació de la gestió de l'aigua, el que és la gestió, ha empitjorat en els últims anys o no, i si ha empitjorat, doncs si creus que pot anar pitjor.
La gestió de l'aigua, entesa com a l'aigua que l'aportació d'aigua a les llars, jo crec que no, jo crec que el ciutadà té un bon servei d'abastament d'aigua i en principi no tenim, excepte situacions concretes en alguns punts del país, en general la ciutadania rep un molt bon servei, l'aigua de boca que rebem és de molta qualitat i per tant nosaltres sempre diem que la gent pot beure aigua tranquil·lament de l'aixeta sense preocupar-se. L'altra cosa és si a un li agrada més el gust d'una aigua o d'una altra i això ja va a gustos, però que l'aigua que bevem és una bona qualitat, tant des del punt de vista gustatiu com des del punt de vista social, això és innegable. Tenim alguns pobles a Catalunya, a l'Empordà, afectats per temes de nitrats, d'un excés de purins, i que a vegades doncs, no, l'aigua no és del tot potable, i en altres casos també per contaminació d'algun altre tipus de substàncies, tipus el mercuri, o etc. Però això són casos molt puntuals que ja els tenim localitzats. Però vaja, en principi l'àrea metropolitana, l'aigua que va bé més bona, la gestió també. Ara hi ha tot un procés de voluntat de remunicipalització i, per tant, de recuperar la gestió pública de l'aigua, que, diguem-ne, té altres consideracions, però que no afecten, en principi, a la qualitat del servei que rep la ciutadania.
Des de la Generalitat, quins consells de gestió i de consum doneu a la ciutadania?
Mira, si aquesta pregunta me l'haguessis fet fa uns anys, t'hagués dit que teníem un marge important de millora. La realitat és que cada vegada més el ciutadà és més conscient de la importància d'estalviar i, per tant, el marge de millora cada vegada es va reduint més. A l'àrea metropolitana, de fet, i sobretot a la ciutat de Barcelona, el consum d'aigua per habitant i dia ja està a uns límits que difícilment es pot reduir més. Per tant, podríem dir que el comportament dels ciutadans de l'àrea metropolitana és força exemplar. Si ens fixem estrictament en els de Sant Cugat, estem una mica per sobre de la resta pel tipus de ciutat que tenim, que és una ciutat molt verda, ciutat jardí, amb moltes cases doncs, que tenen piscina, que tenen un consum d'aigua una mica més elevat. Per tant, el marge de millora el tindríem segurament aquí. El consell seria que la gent que té jardí a casa doncs, miri d'anar canviant per sistemes o per tipologies de gespa més sostenible, que aguantin més la sequera, que no necessitin tanta aigua i que, per tant, hi hagi un tipus de vegetació més mediterrània adaptada a la nostra climatologia. I pel que fa a l'estalvi domèstic, doncs el que ja coneixem, tancar les aixetes quan rentem les dents, quan ens dutxem, aprofitar l'aigua que ja hem utilitzat doncs, per regar les plantes, són els consells que jo crec que avui en dia la majoria de famílies ja coneixen.
Una miqueta de conscienciació, no faltaria aquí a Sant Cugat?
Bueno, per la tipologia de ciutat porta aquest major consum. També és veritat que la gaudim moltíssim, no? I que molta gent que ve de fora ens enveja per la quantitat de terres urbanes que tenim, d'aquests jardins, que també, vulguis o no, ens ajuden a combatre, per exemple, altres aspectes del canvi climàtic, com les onades de calor. Sabem que està demostrat que a les ciutats, en els centres urbans, es produeix aquest efecte que en diem illa de calor, que fa que s'escalfi molt més. En una ciutat com Sant Cugat, amb el parc de Collserola al costat, amb tots aquests espais verds, tant públics com privats, aquest efecte es mitiga i sempre tenim aquesta temperatura una mica més fresqueta, que també s'agraeix.
I Marta, ara tornant al tema de la conferència, després de l'acord de l'any per la reducció del transvasament del Ter a l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on vindrà l'aigua que veurem d'aquí uns anys?
Bé, el que hem plantejat de cara a poder reduir aquest transvasament, que és un transvasament històric dels anys 50, que realment doncs, ha provocat un perjudici important a la conca del Ter, també des del punt de vista ecològic, en benefici de l'àrea metropolitana, que hem begut aquesta aigua del Ter, doncs el que hem plantejat és que l'àrea metropolitana s'abasteixi de fonts diverses, de fonts múltiples. Abans tot es confiava en l'aigua del Ter, que a més era una aigua gratuïta, perquè la gent del Ter, la gent de Girona, no ha rebut mai una compensació econòmica, a diferència d'altres transvasaments, com per exemple el CAT, el de Tarragona, respecte a l'Ebre, que aquí sí que hi ha un pagament en la conca cedent. Doncs en aquest cas, com que es va fer durant una època franquista i amb una llei franquista, es va establir que no hi havia compensació i no s'ha pagat mai res. Per tant, era una aigua barata. Ara hem de pensar que, a banda de l'aigua del Ter, que la seguirem rebent en menor quantitat, haurem de vestir-nos d'altres fonts, com ara les desaladores, com ara l'aigua regenerada que comentava abans. Per tant, la idea és diversificar, que ens permet, per una banda, agafar menys aigua del Ter i, per l'altra, ser més resilients de cara a possibles problemes que poguéssim tenir en el futur.
Llavors, en aquest sentit, creus que faríem falta més desalinitzadores o infraestructures per evitar aquests desplaçaments?
Bé, en aquest cas jo diria que les infraestructures de les que disposem encara tenen un marge per poder-les posar en funcionament en el seu conjunt. Amb la sequera darrere, doncs vam poder apurar i posar el 100% de funcionament de l'aigua de la saladora del Prat i amb un percentatge també alt a la de la Tordera. Hem treballat també per ampliar-les i per poder-los donar més capacitat. De moment no tenim previst fer-ne de noves. Creiem que amb les infraestructures que en aquests moments i posant en marxa el procés d'aigua regenerada, creiem que tindrem ja un bon mix que ens permetrà fer front a aquestes possibles incidències.
La gestió de l'aigua i en concret la gestió d'aigua de boca, com haurà de ser en el futur?
Bé, l'aigua de boca el que ha de tenir és sempre un control públic. L'aigua és un bé públic, un bé de primera necessitat per la vida de les persones i, per tant, la garantia d'abastament, de sanejament, ha d'estar sempre en l'àmbit públic. És una competència que no podem deixar anar. A partir d'aquí, com aquest control públic després es gestiona concretament, doncs, això és una opinió personal meva, jo crec que cada municipi pot decidir si en vol fer una gestió directa, municipal 100%, o si ho vol donar a concessió. Però crec que inclús quan hi ha una concessió d'un servei públic el que s'ha de fer és que l'Ajuntament, que l'administració sempre tingui el control i pugui anar fent un bon seguiment de que aquell servei s'està prestant adequadament.
Llavors, Marta, per acabar, com hem comentat al principi, vas ser tinent alcalde aquí a Sant Cugat. Què en penses o què en pensaries de que es fes una remunicipalització del servei d'aigua com han fet ciutats com, per exemple, Terrassa, que tenim aquí a prop?
Bé, crec que aquesta és una decisió que ha de prendre l'Ajuntament, d'acord amb els plantejaments que puguin fer els diferents partits representats en el consistori, i qualsevol decisió que prengui l'Ajuntament a mi em semblarà bé.
Perfecte, Marta, doncs moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.